Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Berta Torrades. Les limitacions de velocitat a la xarxa ferroviària de Rodalies arriba als 180 punts i això fa que, en la majoria de les línies, els trens circulin amb retards d'uns 25 minuts de mitjana. El govern ja reconeix que demà el servei de Rodalies continuarà funcionant a mitges perquè la represa, diuen, s'ha de fer amb totes les garanties de seguretat. I per poder cobrir els trams tallats amb servei alternatiu per carretera, la Generalitat ja ha contractat una 60 d'autobusos més i ja arriben als 230 vehicles. Dissabte que ve, a la tarda, nombroses plataformes d'usuaris han convocat una gran manifestació a Barcelona. Mercedes Vidal, vicepresidenta de l'Associació per la Promoció del Transport Públic, fa una crida a sortir al carrer en declaracions a Catalunya Ràdio.
Un dia de lluita i reivindicació pels serveis públics que ens fa molta falta. Convidem a tothom, entitats, partits, a sumar-se a la nostra, a fer-se la seva, perquè hi ha molts motius per sortir al carrer, per defensar un transport públic de qualitat i uns serveis ferroviaris com els que ens mereixem.
Mentrestant, el sector logístic, molt afectat pels nombrosos talls en el servei ferroviari, aposta per duplicar les vies de tren perquè les mercaderies no comparteixin infraestructura amb les línies de Rodalies. Joan Amorós és el president de Ferrmed.
És un mal enfocament de la gestió. Qualsevol gran ciutat, per les línies de Rodalies no hi passen trens de mercaderies.
Del port de Barcelona es calcula que entren i surten a la setmana uns 4.000 contenidors de mitjana. Més notícies amb la Maria Guixà.
El risc d'allaus al Pirineu després de l'episodi de vent es manté actiu. Ara mateix hi ha perill marcat, és a dir, de nivell 3 sobre 5, i tant Protecció Civil com Bombers insisteixen en la prudència a l'hora de fer activitats a la muntanya. Precisament aquest migdia els bombers han hagut de rescatar una persona a l'Alt Àneu que ha resultat ferida mentre practicava esquí de muntanya a la zona de la Paulla. Els membres del cos han hagut d'utilitzar l'helicòpter per evacuar-lo fins a Esterri d'Àneu, on han atès a través de mitjans del Servei d'Emergències Mèdiques.
I un home ha mort en un incendi d'habitatge a Tarragona, al Tarragonès. Els bombers han localitzat la víctima a l'interior d'un domicili del carrer de Mossèn Salvador, de la capital tarragonina. Els bombers l'han localitzat mort quan han extingit el foc, que també ha calcinat un sofà.
A Suïssa puja des d'avui a 41 les víctimes mortals de l'incendi de Cap d'Any al bar-restaurant de l'estació d'esquí de Gran Montanà, quan el local va cremar a causa de l'ús d'espelmes i pirotècnia. L'última víctima mortal és un noi de 18 anys que ha mort a l'Hospital de Zuric, on el van ingressar arran de les cremades. Tots els morts al local de la tragèdia, Le Constellation, tenien entre 14 i 39 anys, amb clar predomini d'adolescents. La majoria dels 115 ferits continuen hospitalitzats.
El Teatre Poliorama de Barcelona ha acollit l'estrena de l'espectacle Xiula l'Alan, el nom del setè disc del grup de música familiar Xiula, que ha tingut la col·laboració de músics com Manu Guix o La Dilla Russa. La formació ha estrenat aquest espectacle d'àmbit familiar amb cançons que tracten temes com la masculinitat, l'amor incondicional als fills i que també plantegen qüestions com l'addicció a les pantalles o l'escalfament global, entre d'altres. El concert de Xiula es repetirà per diferents sales del país. Els esports, Roger Bossà, bona tarda.
Bona tarda, el Madrid guanya per 2-1 gràcies a un gol que acaba de fer Mbappé, un gol de penal al temps afegit del partit. 2-1 guanya el Madrid contra el Rayo. Amb aquest resultat els blancs quedarien a un punt del Barça. Tot això el dia que en tenis Carlos Alcaraz ha guanyat l'Open d'Austràlia. Tot això i més a partir d'ara al Tot Gira.
Fins aquí les notícies.
El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem, i al final vaig pensar, algú que tingui a veure amb els esports, un club. l'horari del programa a la mitjanit, doncs el club de la mitjanit, i persona, no?
A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del club de la mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca club de la mitjanit s'establís.
Per mi el club de la mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
El club de la mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.
CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira.
A la campió de la Copa més antipàtica.
És la 18ena.
Max Verstappen acaba de guanyar.
Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.
Campió, 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 campió.
Carlos Alcaraz s'ha convertit avui en el tenista més jove que guanya els 4 Grand Slams. Roland Garros 2 vegades, Wimbledon 2 cops, Estats Units 2 cops i ara per primera vegada Austràlia. 7 Grand Slams guanyats i només té 22 anys. Avui tenia al davant una llegenda, Novak Djokovic, que buscava el seu 25è Grand Slam per poder dir que ningú, home o dona, n'ha guanyat més que ell. I Djokovic, amb 38 anys, potser ha perdut la seva última oportunitat. El d'avui ha estat un partit per a la història, la del relleu generacional, la de l'alfabet final del Big 3, la de l'inici d'un nou domini, el de Carlos Alcaraz.
Tot gira amb David Clopés.
Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira des d'ara i fins a les 9 del vespre. Tot gira de seguida cap al Bernabéu, instants finals del partit que, si no hi ha miracle, guanyarà el Madrid 2-1 davant del Rayo. El Rayo, a més, s'acabarà amb 9 homes. Acaben d'expulsar un altre jugador del Rayo. Abans havien expulsat a Pate Cis. Ha marcat Mbappé al minut 99 de penal i el Madrid s'ha salvat una altra vegada amb Courtois salvant-ne unes quantes, per variar. Però també tot gira amb el Barça-Sevilla de la Lliga F, un Camp Barça d'ACB, el València-Lleida, la final de l'Europeu d'handbol i Hora Barça, on parlarem amb l'entrenador de l'Albacete, rival del Barça dimarts a la Copa. Tarda vespre d'esports, tarda vespre de Tot Gira.
Tot gira número 2256.
Els 11 titulars.
Pistaire, Oriol Rodríguez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Els 11 titulars d'aquest diumenge 1 de febrer del 2026. El Barça pendent del que passi al Santiago Bernabéu per saber quants punts de marge té respecte al Real Madrid, que ara mateix, instants finals, està guanyant el seu partit davant del Rayo.
Ara mateix manté el punt d'avantatge sobre el Real Madrid, que està guanyant el Rayo al minut 104 de partit, 14 afegit, Real Madrid 2, Rayo Vallecano 1, amb una contra del Real Madrid que està jugant contra 9. Recordem que el Real Madrid ha marcat de penal al minut 99, gol d'Mbappé amb un penal absurdíssim comès per Mendy sobre Brahim.
Penal que ho era, eh? Sí. El cert és que s'equivoca el defensa del Rayo, comet el penal i acaba transformant-lo Mbappé en el moment que s'acaba el partit.
S'ha acabat el partit ara mateix, després de 15 minuts de temps afegit, victòria del Real Madrid, en temps afegit, Real Madrid 2, Rayo Vallecano 1, el Barça amb aquest punt d'avantatge. Bellingham avui s'ha fet una lesió muscular a la cama esquerra. A la primera divisió ara a partir d'1/4 de 5 Betis València, 2 de 7 Getafe Celta i a les 9 Derbi Basc Atlètic Reial Societat.
De seguida cap al Bernabéu amb l'Orfeo Suárez i valorem tot el que ha passat, que han estat moltes coses en aquest partit del Bernabéu. A la Lliga Femenina de Futbol, avui juga el Barça.
Ara 4:45 rep el Sevilla, també aquest migdia Badalona 2, Eibar 1.
Futbol internacional, l'exblaugrana Dro ja és a la convocatòria del PSG.
Per jugar aquest vespre contra l'Estrasburg a la Premier, el City i l'Aston Villa juguen també aquesta tarda contra el Tottenham i el Brentford, si guanyen, se situen a 4 punts de l'Arsenal.
A la primera rep el Sabadell, busca avui mantenir-se com a líder en solitari.
Rep el Torremolinos a 1:45 amb 3 punts d'avantatge sobre el filial de l'Atlètic de Madrid que juga a Eivissa. A 9:15, el Nàstic juga al Corcón.
En tenis, Carlos Alcaraz s'ha convertit en 22 anys en el tenista més jove de la història en guanyar els 4 Grand Slams.
Després d'imposar-se a la final de l'Obert d'Austràlia, Novak Djokovic en 4 sets.
En esquí de muntanya, el català Oriol Cardona ha guanyat la segona plata del cap de setmana a la prova de la Copa del Món a 8 a 1.
Juntament amb Man Alonso han guanyat aquesta plata en aquesta prova, en aquest cas de relleus mixtos, de la Copa del Món d'esquí de muntanya tot just a uns dies de començar els Jocs d'hivern.
Lliga CB de bàsquet, aquest migdia derrota del Manresa.
Contra l'Unicaja, 92 a 98. Aquesta tarda a les 7 al Barça juga a la pista de l'Ucamp de Múrcia i el Lleida de la pista del València a les 5.
A la Lliga Femenina de Bàsquet, victòria de la Penya.
Contra el Biscaia, 76 a 63. Aquesta tarda l'Unigirona rep l'Estepona i si guanya, igual el Saragossa al capdavant de la classificació.
Espanya juga el pas a les semifinals de l'Europeu Femení de Waterpolo.
Contra els Països Baixos, aquí ha de guanyar de més d'un gol a partir d'un 1:15.
I a l'Europeu Masculí de Futbol Sala.
Contra Itàlia, a partir de 8:15, també juga el pas a les semifinals.
Espanya-Itàlia, 8:15. En hoquei patins, hi ha canvi de líder a l'hoquei Lliga.
Ara és el Liceu amb 3 punts més que el Barça i que l'Igualada, que avui ha perdut a Calafell per 5-2.
Sergi Camps, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Titular a xarxes.
Molts vips veient la final d'avui a Austràlia i les imatges s'han fet virals. Noms com l'empresari Bill Gates, l'expilot de Fórmula 1 Mark Webber, l'actor Simon Baker o l'extenista Margaret Court no s'han pogut perdre el partidàs d'avui.
Som a Twitter, Facebook i Instagram @totgira. Correu gira@catradio.cat.
Això és el Tot Gira, des del 2004, amb David Clopés.
Una altra passada a l'espai d'Olmo, buscant a la mínia mal, i pot arribar a drible, continua la mínia, xutarà, marcarà, gol, 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 gol. Ha xutat i ha marcat, 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 i ha ballat per celebrar-ho la mínia mal.
Sí, no, that, you know, in that corner, it's... I think nobody knows how hard I've been working, you know, in the, you know, to get this trophy. I just as I said, this trophy is always is, you know, it's
tot gira amb el Raúl Orgales i el Marçal Turo al control tècnic i musical, la Nàdia Roig a la producció, el Xavi Vall i el Víctor Rodríguez del control central. Cap de setmana amb tres noms propis, el de Lamine Yamal, que es va tornar a carregar l'equip a les espatlles. Ahir, victòria del Barça a Elx, 1-3, el dia que el Barça ho va fallar tot i hauria d'haver guanyat per golejada. I avui, diumenge, dos noms propis. El primer, el de Carlos Alcaraz, el sentíeu, campió de l'Open d'Austràlia. En parlarem avui amb l'Àlex Corretja. Relleu generacional confirmat davant de Novak Djokovic, l'últim integrant del Big Three. I per rematar-ho, i poc ho esperàvem, el Rayo Vallecano ha fet patir el Madrid, però Mbappé, tercer nom propi del dia, ha aconseguit de penal, un penal justet però que ho era, ha transformat el penal i el 99 ha salvat el seu Madrid, un Madrid que hauria pogut perfectament empatar o fins i tot perdre, si no fos per Courtois, el partit davant del Rayo Vallecano. 2-1 i el Madrid és ara mateix a un punt del Barça. Avui obrirem hora Barça a partir de les 7 i d'aquí no res ja anem al Santiago Bernabéu i conversem amb l'Orfeo Suárez. Després d'aquesta victòria 2-1 sentirem també a Álvaro Arbeloa a la sala de premsa. Hem obert, per cert, enquesta xarxes en clau blaugrana amb aquesta situació de Lliga, amb aquesta victòria del Madrid, la victòria ahir del Barça, però en tirem.
Ho personifiquem amb la figura de Lamine Yamal, ahir partidàs del jugador blaugrana. Us preguntem si ha tornat el millor Lamine Yamal. El nostre perfil de X arroba tot gira. 4 opcions. No havia marxat mai, ja era hora, el trobàvem a faltar, o amb ell així triplet. I guanya el 58% dels vots. L'opció no havia marxat mai.
Va, cap al Bernabéu.
Final del partido. Ganó el Madrid 2-1. El Madrid sigue en punto. Dos jugadores menor del Rayo. Marca el Madrid de penalti en el último instante. Ganar de los jugadores del Madrid, Miguelito.
Bueno, pues se arrodilla.
Així ho explicaven fa no res a la cadena COPE, aquesta victòria agònica del Madrid. 2-1, entrem al Bernabéu. Orfeo Suárez, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Déu-n'hi-do quin partit, com ha patit avui el Madrid d'Arbeloa, eh?
ha patit de debò amb un partit molt, 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 molt irregular. Bé, un partit en la línia d'aquest Madrid, no? Que no mostra seguretat, amb xiulets a l'estadi, amb un cop de qualitat del Vinícius, un gran gol, el primer gol, però després torna la irregularitat, una mica el caos tàctic, i no dona amb la tecla a l'Arbeloa, no? I, bueno, segurament una mostra més de per on va aquest Madrid, però que ha salvat el partit finalment i encara és a un punt del Barça.
Dos grans titulars, Orfeo. Mbappé una altra vegada evita el desastre i, d'altra banda, Courtois, el de sempre, també salvador, perquè amb empat a un al marcador, el Rayo ha tingut un 1 contra 1 que salva Courtois amb una aturada magistral.
Sí, sí, un 1 contra 1 del Ràtio, crec que era.
Sí.
I bé, el de sempre, no? Una mica el Madrid té clar dos punts cardinals, no?, que són el nord i el sud, que serien l'Mbappé i el Courtois, tot i que l'Mbappé jo crec que més enllà del penal a la fi del partit i d'un pal que ha fet, no ha tingut el seu partit. Ha estat una mica gris, amb la meva opinió, si pensem en l'Mbappé d'aquesta temporada, no? Però sí, són els dos, diguéssim, màstils que en aquests moments permeten al Madrid continuar amb la lluita per la Lliga, però diguéssim, al mig d'aquest nord i aquest sud no hi ha res, no? Un centre del camp que no troba la manera de tenir lloc. Avui ha perdut el Bellingham, una baixa molt, molt important, i segurament serà per setmanes. No acaba de trobar tampoc amb el Guler la fórmula. Ha sortit el Ceballos a la segona part, hiperactiu però molt excitat. És a dir, que diguéssim, és una atmosfera i una mostra del que és aquest Madrid, no? No ha fet el relleu com s'havia de fer, l'acomiadament del Xavi Alonso amb moltes dubtes, potser això serà tota la temporada. Ara bé, el Madrid, sempre que li dones una oportunitat, doncs amb la qualitat que avui ha demostrat el Vinícius, doncs en un gran partit pot guanyar-te, pot tenir una victòria, però sincerament jo crec que en el recorregut llarg i el de la Lliga US no li veig possibilitats a aquest Madrid en aquests moments.
El Rayo Vallecano, que recordem-ho, equip de la part baixa, que és de fet l'equip que marca ara mateix la permanència amb 22 punts, que fa un munt de jornades que no guanya, i que hi ha hagut moments en què feia la sensació que avui sortiria puntuant el Santiago Bernabéu, i fins i tot alguns més optimistes podien pensar fins i tot que aconseguís la victòria. Bellingham, ara ho deies, s'ha lesionat, lesió muscular isquiotibial, cuixa esquerra, unes quantes setmanes de baixa, segur.
Sí, 4 o 5, jo crec, perquè a més ha estat una... La impressió, demà sabrem més coses, no?, després de les proves que li faci al Madrid o als metges, però la impressió ha estat que ha estat una trencada de fibres important, no?, i amb un jugador, diguéssim, de tanta potència física també, normalment això porta temps, 4 setmanes, 5 setmanes, no?, està la Champions també, aquesta Champions que el Madrid no esperava, perquè tenia una planificació amb el Pintus de fer una mini pretemporada al febrer a Valdebebas, i això ha trencat els plans de la suposada recuperació física de l'equip, no? Ara hem de veure com treballa també amb aquesta baixa i quines alternatives té, no? Avui, a més, jugadors joves que senten els xiulets, no?, com el Hausen, com el Mastantuono, i bé, quan ja ets un jugador veterà o una mica tens experiència amb això, com el Vinícius, doncs lluites millor amb això, no? Però, per exemple, el Hausen, que va començar com un jugador molt ferm, no?, com un central molt, molt ferm, en aquests moments té moltíssimes dubtes, no? El Mastantuono també, és a dir, que l'atmosfera tampoc ajuda aquests jugadors joves que han arribat al Madrid, no? I els veterans, doncs, més enllà del Courtois, l'Mbappé i el Vinícius, per moments, no? No li donen solucions al Madrid, no?
Ara ho deies,
una situació, molt, molt, molt problemàtica, no?
Ara ho deies, que avui ha tornat a haver-hi xiulets al Bernabéu, sí. Han anat i vingut. És veritat que quan el Madrid ha empatat semblava que allò podia capgirar-se. Perdó, quan s'ha avançat el marcador, amb el primer gol que ha fet, recordem-ho, s'ha avançat el Real Madrid, gol de Vinícius al minut 15, el 49 de Frutos ha fet el gol de l'empat, i ja el 99 ha arribat al gol de penal d'Mbappé, i xiulets que han anat tenint presència al Bernabéu durant tot el partit. Tens la sensació, Orfeo, amb tot el que expliques, que tot plegat aquest projecte, no sé si li podem dir projecte, però vaja, aquesta etapa d'Álvaro Arbeloa
penja una mica d'un fil?
Clarament, clarament, no? Perquè primer jo crec que sempre ha estat un entrenador pont, no? Mai ha pensat al Madrid en que l'Arbeloa fos, no sé, un Zidane, no? Un entrenador que puja de la, del filial, de la cantera, que ho fa bé i que continua en el Madrid, no? Jo crec que això no ha estat mai en el pensament de la cúpula del Madrid, però bé, els resultats són molt, molt pitjors, no? Quan se'n va anar el Xavi Alonso, se'n va anar després d'una final que li va competir el Barça, aquesta, amb un Madrid defensiu, però li va competir el Barça, no? A la final de la Supercopa, però el Madrid encara disputava la Copa del Rei i semblava que hi seria el top 8 de la Champions, no? Amb l'Arbeloa ja no juga la Copa i està fora del top 8 després d'un partit a Lisboa que és de lo pitjor del Madrid d'aquesta temporada, no? On va estar totalment superat i, a més, amb el morbo de que va ser un equip del Mourinho que ha de tornar al Bernabéu, no? I segurament veurem un Lovin Mou al Bernabéu amb aquesta tornada de la Champions.
Sí? Tu creus que quan vingui Mourinho al Bernabéu la gent, diguem-ne, tindrà nostàlgia i li mostrarà carinyo?
Clarament. Jo crec que hi ha una gran part del madridisme que inclús que signaria una tornada de Mourinho,
no? Si tu creus
Mourinho,
que hi ha més madridistes que voldrien recuperar més, Mourinho ara mateix que no
més
pas...
Més no diria.
Però n'hi ha un sector important, eh?
Jo diria que una tercera part en aquests moments.
Carai.
Si el Benfica eliminés el Madrid de la Champions, aquesta part passaria del 50%. Sempre serà una possibilitat al cap del Florentino Pérez una tornada al Mourinho, perquè el primer que té nostàlgia de l'entrenador portuguès és el seu president, no? Perquè més enllà dels resultats, que hem de dir que el Mourinho li va guanyar una Copa i finalment una Lliga al Barça i de més, però no va passar a les semifinals de la Champions, no? I després del Mourinho han arribat, crec que són sis de les set Champions del Florentino Pérez després del Mourinho. És a dir, que no és l'entrenador triomfador en el Madrid, però sí va deixar, diguéssim, un tarannà, una manera de fer amb la que es va identificar una part gran del madridisme, que tenia molt baixa l'autoestima perquè la, diguéssim, l'era Messi, l'era Guardiola del Barça era impressionant, no? Passava pel Bernabéu com una centúria romana, no? I bé, el Mourinho va combatir això amb les seves eines, brutes eines, moltes d'elles, no? I finalment li va guanyar una lliga al Barça i va restituir una mica a l'orgull del Madrid, no? I això és del que té nostàlgia una part gran del madridisme, jo diria la tercera part. Si avui preguntéssim als socis del Madrid si volen una tornada del Mourinho, un de cada tres dirien que sí. Jo diria cum dubtaria i l'altre diria que no. Però aquestes proporcions, en funció de com vagi aquest mes de febrer, que és clau pel Madrid, potser variaran. I, a més, tu parlaves del cicle de l'Arbeloa. Jo parlo més alt. Parlo del cicle del Florentino Pérez. No li surten les coses al president del Madrid ja de fa, un parell d'anys, no? Des de la Champions de Wembley no li surten els projectes, no li surt la Superliga, té masses guerres, està desgastat. Hem de tenir una mica més de perspectiva, però potser no estem a la fi d'un cicle d'un entrenador, sinó d'algú més, no? Ja ho veurem.
Molt bé. Per cert, que el Madrid la setmana que ve no té Copa, està eliminat i per tant tindrà setmana neta, jugarà diumenge a les 9 de la nit al camp del València, tornarà a tenir setmana neta, jugarà contra la Reial Societat dissabte dia 14 i ja començarà l'eliminatòria de play-off a la Champions amb el Benfica dimarts dia 17 al partit a Dalús, la tornada dimecres dia 25 al Santiago Bernabéu. Orfeo Suárez, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Parlarem molt, David, aquest febrer.
Ho sé.
Penso.
Per cert, portades a Madrid, com ho veuen? És veritat que ha guanyat el Madrid, que és a un punt del Barça, però per tot el que ens estava explicant l'Orfeo, la sensació que deixa l'equip, els xiulets que hem sentit al Bernabéu, l'ambient és molt enraït ara mateix al Madrid i entenc que també des de la premsa madrilenya això sí. Es percep.
Mira, la portada del diari El Mundo, el diari on l'Orfeo és cap d'esports, Mbappé, amb un penal al 99, evita una nova calamitat del Madrid sota la xiulada del Bernabéu. Per tant, calamitat, la paraula clau d'aquest titular. El diari AS, Mbappé evita una altra punxada, calamitat, ara punxada, i el diari Marca, que diu Mbappé evita una altra tempesta al minut 99. Per tant, tempesta, calamitat i punxada, les paraules claus dels titulars de Madrid.
Molt bé, doncs molt pendents de l'inici de la roda de premsa d'Arbeloa. Quan comenci, sentirem què és el que diu el tècnic del Real Madrid, perquè no és una victòria normal i crec que avui és interessant sentir alguna de les respostes del tècnic del Madrid. Repassem marcadors, tenim esport en directe. I ja ha començat el següent partit de la jornada primera, el Betis-València.
Un partit que ara mateix és el minut 5 de la primera part. No hi ha massa gent avui a la Cartuja, tot i que sempre acostuma a omplir el Betis. De moment, Betis 0, València 0. Atenció, perquè ataca el Betis, que té la primera oportunitat claríssima. L'ha fallat a Abde, a boca de gol, a punt de marcar el primer gol al Betis. Continua aquest empat a 0.
De la segona divisió tenim un partit en joc, el que estan jugant Eibar i Sporting.
De moment, al minut 10 de la primera part, hi ha empat a 0, Eibar 0, Sporting 0.
Abans ha guanyat l'Almeria 4-2 davant del Ceuta. A les 6:45 començarà el partit de l'Andorra al camp del Castelló. Futbol internacional, crec que està jugant el Como del Cesc, oi?
Sí,
està fent molt bona temporada.
Empatant a 0 contra l'Atalanta al minut 20 de la segona part. L'Atalanta juga amb un home menys. I també estem pendents de la Premier League, d'aquesta fent l'Aston Villa, que ara mateix està perdent contra el Brentford al minut 18 de la segona part. Aston Villa 0, Brentford 1. El Brentford juga també amb un home menys. Recordem que si l'Aston Villa guanya, se situa un altre cop a 4 punts de l'Arsenal. Ara mateix quedaria a 7. Veurem a quants punts queda el City, que juga a 6:45 al camp del Tottenham.
És una tarda d'embol. A les 6 tindrem a Herning, a Dinamarca, la final de l'Europeu, que disputaran l'anfitriona Dinamarca davant d'Alemanya. Ara en joc la medalla de bronze.
Sí, i de moment l'està guanyant a Croàcia, partit al minut 10 de la segona meitat. Islàndia 18, Croàcia 22, guanya de 4 l'equip balcànic. En clau catalana, potser anem amb Islàndia, perquè ja ho sabeu, el porter islandès titular és Víctor Hallgrímsson, un dels dos porters del Barça.
Futbol sala europeu, a quarts de final. Ahir van passar França i Croàcia. Avui a 7:45 jugarà Espanya davant d'Itàlia. Ara ja està jugant la selecció de Portugal amb el jugador del Barça, Eric, davant de Bèlgica.
Sí, és una selecció que a priori és favorita per passar a la següent ronda. Recordem que jugaria un partit de semifinals, però ara mateix perd Portugal. Al minut 10 de la primera part salta la sorpresa, perquè Portugal està perdent contra Bèlgica per 0-1.
I en hoquei patins ha començat ara fa una estona l'últim partit de la jornada, el Xum-Noia. Recordem que aquest migdia, en parlarem després amb el Guillem Soler a l'Estit Girat, ha perdut el líder, l'Igualada, 5-2 sí. A Calafell, i ara el líder és el Liceo en solitari, segon és el Barça, empatat a punts amb l'Igualada, però amb millor baraix pels blaugranes.
Ara mateix hi ha aquest partit en joc a la primera part, de moment hi ha empat a un, Xum un, no hi ha Freixenet un.
I ara el que fem és marxar cap al Johan Cruyff, perquè és a punt de començar el partit del Barça a la Lliga F contra el Sevilla.
Barça, Espanyol, Badalona. Els partits dels equips catalans a la Lliga F, el tot gira.
La temporada del Barça de moment és impecable. Tot el que ha jugat ho ha guanyat, excepte una derrota a Sovieta al camp de la Reial a la Lliga i un empat al camp del Chelsea a la Champions. La resta, 24 victòries, 24, i ja un títol al sac, la Supercopa. I tot això en una temporada en què la plantilla és més curta que mai i, sobretot, no hem d'oblidar, quan no hi és Aitana, lesionada de llarga durada. Avui, Barça-Sevilla, a 4 dies, atenció, a 4 dies, de tornar a creuar-nos amb el Real Madrid, en aquest cas els quarts de final de la Copa de la Reina. Compte, a partit únic. Va jugar-hi el Barça a la final de la Supercopa, ara se'l tornarà a trobar el Real Madrid als quarts de la Copa. Entrem al Johan. Marc Andrés, què tal, com estem? Bona tarda.
Bona tarda.
I Mireia Vera, què tal, com anem?
Bona tarda.
Avui la Mireia, que ens farà l'anàlisi d'aquest Barça-Sevilla. No sé si ja han rebut el seu homenatge a les supercampiones, perquè era el primer partit a casa. Bé, de fet, el primer partit que juguen després de guanyar la Supercopa contra el Real Madrid. Marc.
Només la primera part de l'homenatge, que forma part del Sevilla en aquest cas, perquè les jugadores sevillistes han fet el passadís quan les blaugranes, a l'11 del Barça, ha sortit al terreny de joc. I ara mateix estem veient un petit homenatge a Clàudia Pina, que va arribar fa pocs dies als 200 partits amb el Barça, i Xavier Puig li està fent una entrega amb una samarreta ben enmarcada, on bé, du el nom de Pina, i als 200 partits també apareix la CAT, o el CAT, això mai he sabut si li hem de dir d'una manera
és
o d'una altra.
La CAT perquè és la mascota, per tant,
hem de dir la CAT.
Doncs
sí.
Li fem cas a Oriol Rodríguez, expert en...
Però quan parlem del peluix és el CAT, perquè és el peluix.
El peluix, sí, però la mascota és la CAT.
La mascota, doncs, la CAT, sí.
La CAT que s'ha posat en aquesta fotografia amb Pina i amb Xavi Puig, el directiu responsable del femení, i ara sí que la plantilla del Barça, tant les titulars com les suplents, estaran doncs entregant aquest trofeu de supercampiones que van aconseguir contra el Real Madrid el passat cap de setmana a l'afició. S'acosta Alexia Putellas, la primera capitana de l'equip, i entregarà aquest trofeu a l'afició amb tota la plantilla.
Bé, doncs l'homenatge de les supercampiones. Anem amb els 11. Clar, tenim aquest partit del Real Madrid dijous que ve a la Copa de la Reina, quarts de final, i Pere Romeu, que li agrada fer rotacions, que li agrada moure la banqueta, entenc que avui no n'és una excepció, eh? Tenim rotacions o no?
Correcte, tenim rotacions. De fet, repassarem l'11 i repassarem la banqueta. El Barça que avui juga amb Catacolla a la porteria, defensa per Aixa, Marta, Paredes i Carla Julià, mig del camp amb Serra Jordi a la posició de pivot, als interiors Quique Nazaré i Sidney Schertenleib, i a davant Graham a la banda dreta, Parayuelo a la banda esquerra i Eva Payor en punta, i una banqueta on, per exemple, tenim noms com Laia Alexandri, Claudia Pina, Alexia, Patri Guijarro, Vicky López, Ona Batlle o Esmei Brooks, també la futbolista del filial, Martin Fenger i Gemma Font com a portera suplent.
Mireia, molt descans, que... Mireia, per les jugadores titulars, algunes de les titulars importants, de moment a la banqueta.
Sí, hi ha 7 canvis respecte a l'11 de la Supercopa, sí, sí. Per tant, ja pensant segurament en aquesta setmana, que hi ha un partit molt important i molt difícil.
Molt bé.
Comença el partit, perdona, David, el Johan Cruyff, i em anaves a preguntar l'11 del Sevilla,
l'11 del Sevilla, sí.
Doncs vinga, l'11 del Sevilla, que estarà amb Esther Sullastres, la catalana, a la porteria, una defensa que de moment posem de 4 i veurem quan triga David Losada a potser tancar-se una mica més, però defensa de 4 amb Débora, Eva Llamas, Isa Álvarez i Raquel. Al mig del camp, una mescla d'Iris, Alicia i Millaray Cortés. A les bandes, Fatou Kanté, la Banyolina i Rosa Márquez a l'esquerra, i en punta Alba Cerrato.
El Barça, que recordem, és líder de la Lliga F amb 48 punts, 16 victòries i una derrota, eh? Brutal, suma 7 punts més que el Real Madrid, que segons les blanques han guanyat el camp del Deportivo aquest migdia, 2-4, gràcies a dos penals a favor. A la segona part, el Sevilla 6, 27 punts. Venen de fer fins ara, Mireia, una bona temporada al Sevilla, diguem-ne, en aquest segon grup d'equips després de Barça i Real Madrid, i si m'apures, l'Atlètic de Madrid, que tampoc està molt fi, prou bé a la temporada del Sevilla.
Sí, la veritat és que posició còmoda la que arriben avui al Johan. És un equip, no?, que per exemple va perdre 5-0 amb el Barça, ho deies molt bé, és a dir, està en aquest segon esglaó de la Lliga, però té futbolistes amb molt bon peu. Avui ho tenen complicat perquè al final, sí, estem parlant d'enfrontar-se al millor equip del món, però segurament moltes millors sensacions que la temporada passada aquest Sevilla.
Això acaba de començar, compte, perquè hi ha penal a la Cartuja,
sí,
on tenim aquest partit del Betis.
Favorable al València, o hi ha un penal que ha comès defensa del Betis clar sobre un atacant del València, i el xutarà Pepe Lu. A la porteria hi ha Álvaro Valles, que avui torna a l'equip titular, després de ser Pau López el porter els dos últims partits que ha jugat al Betis. Corberan s'ho mira nerviós, Pepe Lu, que serà l'encarregat de xutar el penal al minut 13 de la primera part. De moment, amb empat a 0 al marcador, l'àrbitre li diu que Pepe Lu ja pot anar cap a la pilota. Xutarà Pepe Lu al penal, l'agafa embranzida, una passa, dues, tres passes, i atura Álvaro Valles. Ha xutat molt malament el penal Pepe Lu, ha intentat fer una mena de paradinha, la pilota a l'esquerra de la porteria del Betis, ha aturat molt bé el penal Álvaro Valles, al minut 13 de la primera part, es manté aquest empat a 0, després que Pepe Lu hagi errat a penal, o bé que l'hagi aturat al porter del Betis.
També empat a 0 al Johan, Barça 0, Sevilla 0, això acaba de començar. Per cert, qui és l'àrbitre del partit, Marc?
La col·legiada Melissa López. Aquí al Johan Cruyff estem a punt d'arribar al minut 3 de partit amb un Barça que, com dèiem, ple de rotacions esperant aquest partit de dijous a la Copa de la Reina amb un equip bé gairebé de circumstàncies, un Barça que busca mantenir els 10 punts d'avantatge sobre el Real Madrid. Mireia.
Sí, un avantatge que aquesta època de l'any, jo crec que no fa cap favor a la Lliga i a la competició. Sí que és cert que li permet al Barça doncs, viure-ho tot amb una mica més de calma, sobretot quan hi hagi aquelles setmanes de dos partits, com pot ser aquesta, però realment el Real Madrid despenjat molt ràpid amb un inici molt irregular de l'equip blanc.
Ataca el Barça per la dreta, es Graham, que entra a l'àrea, intentava la centrada, el refús li torna a la Noruega i a les mans d'Esther Sollastres, la portera blaugrana, ex-blaugrana, volíem dir, va ser la portera present a la Champions, al debut de la Champions del Barça, que ara, vestint els colors del Sevilla, atura aquesta primera oportunitat, podríem dir-ho així, o aquesta primera aproximació del Barça. Sollastres, que treuen llarg. La pilota la talla molt ràpidament el Barça, que es recupera per mitjançant Marta Torrejón. Una Torrejón avui de central esquerra. Paredes es manté a la posició habitual de central dretana.
Sí, ja estem veient un Sevilla que acumula moltes futbolistes al mig del camp. Rosita hem vist canviar una mica la seva posició i està al costat d'Iris Arnaiz. Això provoca també que el Barça hagi de ser molt hàbil en aquests passadissos interiors. Ja hem vist algunes pilotes filtrades on Quique s'ha girat molt bé. Serra Jordi també crec que l'hem d'esmenar. Portem molt poc de partit, però és una futbolista que està equilibrant moltíssim l'equip, que té molt de recorregut i que sempre està en el moment perfecte quan el Barça perd la pilota. Però de moment molt, molt domini blaugrana.
Minut 4 de partit, segueix intentant el Barça, ara per mitjançant Graham Hansen, perd la pilota a l'extrem Noruega blaugrana i la pilota serà pel Sevilla a la banda esquerra de la seva defensa, de la defensa de David Losada. Un Sevilla que bé, ve de guanyar al Llevant 4-2 la setmana passada, però havia començat una mica amb mal peu l'any, també és veritat que contra Real Madrid i Real Societat, que són els dos equips que ocupen places de Champions. Simplement un apunt, per cert, de l'11, que hem comentat les jugadores que juguen, les jugadores que no juguen. No hem comentat que avui el Barça ha tingut una baixa d'última hora. Estem parlant de la baixa de Mapi León, que tenia unes petites molèsties, de fet, una Mapi León que això ha tingut un petit cop i s'ha recuperat la Alexandri d'una banda, però Mapi León, doncs, que avui no està disponible per un pinçament anterior al turmell dret.
En principi no hauria de ser... Podria arribar per la Copa, per dijous.
En principi, sí. No hauria de ser cap problema perquè jugui dijous, tot i que és veritat que Laia Alexandri, avui recuperada, doncs, per què no podria fer un Patrick Guijarro, per dir-ho d'alguna manera, no? I jugar 90 minuts a la Copa de la Reina. Paredes, en zona defensiva, però en camp rival. Pilota per Serra Jordi, aquesta per Quica, de moment el Barça que intenta construir... Amb Parallolo ara a la banda esquerra, que buscarà la centrada, buscant a Payor. Payor de cap no arriba, la pilota refusava Raquel, la pilota rebotava Graham i acaba en mans d'Esther Sollastres, que treu ràpid.
Esther Sollastres, per cert, veterana portera del Sevilla, de Torroella de Montgrí, una de les veteranes de la Lliga, Mireia.
32 anys, Esther Sollastres, i com s'ha mantingut sempre a bon nivell, va marxar del Barça... va defensar altres porteries com la del València, si no m'equivoco, i ara el Sevilla. Comentava aquesta setmana, no?, que quan jugues contra el Barça necessites treballar moltíssim, no? És una setmana especial, diferent, i sobretot aspectes defensius. I veiem un Sevilla que quan té la pilota busca ràpidament la velocitat de Fatu i Alba Cerrato, les dues jugadores en posició més ofensiva, i quan no té pilota protegeix moltíssim aquest carril interior i provoca que les jugadores de fora, com les laterals o les extrems, tinguin molt més protagonisme. Mira, veiem també a Salma molt a prop de... Sí. De la posició de punta, abandonant totalment el carril esquerre.
És veritat.
Sí, normalment estem acostumats a que aquesta posició d'extrema esquerra potser sigui més una quarta migcampista, no?, i s'uneixi més al joc del mig del camp, però amb Salma és veritat que aquesta posició és més oberta i més d'extrem pur. Ara hi ha falta, per cert, que ha comès el Sevilla sobre Carla Julià, una potser bona oportunitat perquè el Barça pengi aquesta pilota. I deixa'm fer un comentari, perquè heu comentat això d'Esther Sollastres, i avui les quatre catalanes que té el Sevilla estan sobre el terreny de joc, perquè tenim Esther Sollastres, de Torroella, tenim a Débora García, de Santa Coloma de Gramenet, tenim Eva Llamas, de Badalona, i a Fatou Kanté, de Banyoles, per tant, totes les catalanes del Sevilla, avui a l'11 titular de David Losada.
Sollastres va començar l'estartit,
Sí, correcte.
Va passar pel Barça, la 12-13.
va estar sí. també al València, al Saragossa, al Depor i ara al Sevilla des del 2021.
De fet, al Deportivo jo li recordo aquí el Johan, sí. el millor partit que li he vist a una portera al Johan Cruyff. Potser ara ho expliquem, però abans la falta. Salma Parellolo penja des de la banda esquerra, no hi ha ningú, Marta Torrejón ha caigut, l'àrbitre no assenyala absolutament res. Per tant, servei de porteria per unes tres ullastres que, no sé si recordes tu el partit, Mireia, Copa de la Reina, Barça 0, Deportivo 0, va marcar Keira Hamraoui al minut gairebé 119 de partit sí. per classificar el Barça.
Sí, i va mantenir l'equip, ella tenia dintre, va fer aturades de molt mèrit, i com deia, aquesta setmana deia mai he guanyat el Barça, he estat sempre a punt, i crec que es referia sobretot a aquest partit que comenta el Marc.
Ara veiem la repetida l'acció en què cau Marta Torrejón, ensopega, eh? I de fet, ensopega fora l'àrea, per tant no seria penal, però a més han ensopegat i per tant no hi ha res de res. 0-0, 7 de la primera, de moment sense ocasions clares de gol, Barça 0, Sevilla 0 al Johan. Per cert, s'ha acabat ja la roda de premsa d'Íñigo Pérez, l'entrenador del Rayo Vallecano. El Roger Busal ha estat seguint. Arbo, alguna cosa destacada del que ha dit el tècnic del Rayo després de perdre, recordem-ho, 2-1 i tenir contra les cordes bona part del partit al Real Madrid?
Mira, no ha volgut parlar de l'àrbitre, no ha entrat a fer cap valoració i mira que li han preguntat i repreguntat res dels àrbitres, però sí que reconeix que 11 contra 11, jugant 11 contra 11, ells han sigut millors que el Madrid.
Espero que Pate sea expulsado por esto que por otro tipo de situaciones, y sí, me reafirmo, creo que 11 contra 11 hemos sido mejores que el Real Madrid, pero como he dicho al principio, esto a mí no me genera consuelo.
Molt bé, doncs Íñigo Pérez, que és contundent dient que 11 contra 11 han estat millor que el Madrid, i de fet així ha estat durant bona part del partit. Per cert, s'ha mogut el marcador després de fallar un penal al València. Ara sí, marca l'equip Che davant del Betis a la Cartuja.
Amb un gol de Luis Rioja que sorprèn Álvaro Valles, la pilota amb l'esquerra va parar enmig d'un bosc de cames a la porteria del Betis. Abans havia fallat un penal Pepelu, l'havia aturat Álvaro Valles, ara no pot evitar el gol de Luis Rioja, s'avança el València, 20 de la primera part, Betis 0, València 1.
I ja sabeu, pendents de l'inici de la roda de premsa d'Álvaro Arbeló, després d'aquest 2-1, a veure com interpreta el que ha passat avui el Santiago Bernabéu, i de nou els xiulets que s'han sentit a l'estadi del Madrid. Ens quedem al Johan amb aquest Barça 0, Sevilla 0, aculant el Barça al Sevilla al darrere, esperant que arribi el primer.
Però ara mateix força una falta defensiva Rosa Márquez quan estem a punt d'arribar al minut de 10 de partit. De moment, el Barça, que no té gaires oportunitats, o només aproximacions, podríem dir, a un parell de Graham Hansen. El Sevilla, que resisteix i ara s'intenta estirar una mica després d'aquesta falta forçada, una mica més endavant de la frontal de l'àrea de Sullastres. La portera sevillista, que posarà la pilota en joc. Servei en llarg, buscant la velocitat de Fatou Kanté. El duel aeri el guanya clarament Marta Torrejón, però la pilota torna a peus de sevillistes. És Raquel. Raquel amb Alba Cerrato, defensada de prop per Aixa Camarà. Recupera la pilota al Barça. Irene Paredes, que controla en fase defensiva, ja creua la divisòria amb la passada per Graham Hansen. La noruega que busca a la polonesa Eva Pajor, que pot centrar, busca la centrada. No s'ha entès amb Salma Parellolo. Però Rosa Márquez, que desvia la pilota cap a córner, el primer del partit al Barça serà a la dreta de l'atac blaugrana.
I el Barça, sobretot, incidint en aquesta banda dreta, ara ha sigut amb la caiguda d'Eva Pajor. Li ha faltat una mica de velocitat en la transició per ocupar aquesta zona de frontal de l'àrea, perquè era una bona centrada d'Eva Pajor.
La pilota que la col·loca Salma Parellolo, una esquerrana natural que va centrar aquest córner des de la banda dreta. Per tant, un córner per tancar-lo perfectament. La número 7 blaugrana, que posa la pilota al punt de penal. Ve Irene Paredes, però s'avança molt bé la defensa del Sevilla. No ha pogut arribar la central blaugrana. La pilota, però, la continua dominant el Barça, això sí, ja gairebé a la línia divisòria. És Aixa.
Veig ara l'estadi un pla una mica més general. No és ple del tot, però l'entrada és bona, com és habitual.
Sí, l'entrada no és dolenta. Jo crec que superarem els 4.000 espectadors sense cap mena de problema. Per tant, bona entrada en aquest diumenge assolellat de Barcelona, cosa una mica estranya en els últims dies.
Sí, no, ja feia falta, i a més no ha bufat el vent, que ahir sí que va haver-hi fort vent, però avui tenim un dia molt calmat. Per cert, que no ho hem comentat, aquest migdia ha guanyat el Badalona en aquesta Lliga F, ho ha fet a Palamós, 2-1 davant de l'Eibar, i ara a la classificació tenen molt de marge respecte al descens. Si sí, no m'equivoco, el descens... el tenen a quants punts? A veure...
Ells en tenen 26 i el descens estan 9.
26 i el descens el marca la Lama amb 9, exacte.
O sigui,
17
punts de marge. Que sembla...
De fet, estan més a prop d'Europa que no pas del descens. A Europa, la tercera plaça de Champions la tenen a 12 punts. La
I veurem com pot ser aquesta lluita per Europa, Mireia, perquè, clar, la Reial Societat està fent una gran temporada, però havia basat molt del seu joc en l'efectivitat d'Edna Imade, que ara ha hagut de tornar al Bayern de Múnich perquè l'han reclamat de la seva cessió. Per tant, veurem si cau aquesta Reial o s'aconsegueix mantenir i, per tant, els tres equips de Champions estan bastant definits.
Sí, a veure, trobar una substituta a Edna és gairebé impossible, però la Reial sí que és cert que estava funcionant molt com a col·lectiu i veurem si torna a sortir algunes individualitats com Nerea Izaguirre, no? Que també té molt pes però potser no ha fet tants gols i aconsegueix mantenir-se en aquesta posició, però l'equip d'Arturo està fent una temporada brutal.
13 de la primera, de moment sense gols, sense ocasions clares. Barça 0, Sevilla 0. Quin partit, per cert, més maco. A la Cartuja empat el Betis.
Hi ha hagut un altre penal, en aquest cas favorable al Betis. El Chimi Ávila el transforma, ha xutat a trencar la pilota, ha batut la porteria de Dimitrievski. 24 de la primera part, Betis 1, València 1.
Esperant el primer del Barça, 0-0 el Johan. Esperant també Álvaro Arbelo a la sala de premsa del Bernabéu. Pausa ràpida, ara venim.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
El futbol també són valors. La Fundació de la Federació Catalana de Futbol celebra els Premis Solidaris.
Uns guardons que reconeixen les accions més solidàries i compromeses del futbol i futbol sala català durant el 2025.
La cita és dijous 19 de febrer a l'antiga fàbrica Estrella Damm, perquè el futbol no només es juga, també es viu i es comparteix.
Oberts a l'esport, a la cultura, a la política. Oberts a l'actualitat. Oberts a tot el que passa a la teva ciutat. A 20 minuts t'oferim informació objectiva, veraç i accessible. Troba'ns cada matí als carrers de Barcelona o entra a 20minutos.es i sempre estaràs informat. 20 minuts, diari obert. Vaja, tan oberts que som l'únic diari gratuït.
El proper 2 de febrer al Palau de Congressos de Catalunya celebrarem la 78a edició de la Gran Gala de Mundo Deportivo. Una gala històrica per celebrar els 120 anys d'història de Mundo Deportivo. Amb el patrocini Platinum de CaixaBank i els patrocinis Or de Movistar i Repsol.
En aquest poble hi ha qui s'aferra a la terra.
Jo a la ciutat hi vaig perquè tinc gran i si no, no hi aniria mai.
Ojo, Barcelona, quan...
Ui, no, Barcelona, no!
I qui vola pels aires.
Vas provar?
Provar què?
La tirolina.
Déu meu, perquè m'heu abandonat. És molt alt, això,
eh? Disfruta,
Quim, disfruta! Disfruta de què? No em
cal més. El foraster visita Brunyola. Dilluns a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Després de 9 anys venint amb tu, aquest any tornarem a venir amb tu. Però serà diferent? 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.
Venim amb tu.
Vera, fibra i mòbil de veritat. Patrocinador principal del Dia Mundial de la Ràdio.
Estàs escoltant el Tot Gira.
Amb David López.
Quart d'hora de joc, Lliga F. Johan Cruyff, Barça 0, Sevilla 0. La té el Sevilla, Marc.
Sí, perquè la veritat és que el Barça no està gens còmode i el Sevilla està recuperant amb certa facilitat, podríem dir, en zona defensiva. El Barça que ho intenta, però sense gaire claredat, Mireia.
Sí, li està costant sobretot quan reben les jugadores de carrils més interiors i el Sevilla està recuperant, però alhora no pot combinar i no pot sortir tampoc. És a dir, que el Barça molt atent a la pressió després de pèrdua, recuperen pilotes, allunyen el perill, però elles són també incapaces de generar cap ocasió de gol. I el Barça, sobretot amb centrades, amb participació de Graham, d'Aixa, és on crec que pot estar la clau. Anar-les desgastant, anar movent ràpid la pilota d'un costat a l'altre i sobretot tenir molta amplitud, no perdre-la, perquè l'equip contrari està molt compacte, sobretot en protegir el seu carril central.
Ara bé, perquè la gent que ens estigui escoltant a la ràdio es faci una idea, el Sevilla està molt endarrerit, molt tancat. A la seva àrea. De fet, hem arribat a un punt que jo crec que el Sergi Andreu ens calcularia uns 35 metres de porteria, que era on estava Irene Paredes, la futbolista a més endarrerida del Barça. És a dir, fins a aquest punt està endarrerit el Sevilla que les futbolistes del Barça poden estar uns 30-35 metres de porteria i no sentir un perill imminent de les jugadores visitants. De fet, ara mateix és Irene Paredes qui la té a la banda dreta de l'atac blaugrana, combinant amb Sidney, combinant amb Càmera. Ara la perd el Barça, intenta sortir a la contra amb la velocitat de Fatu Kanté, però Catacoll, que pot estar gairebé al mig del camp, molt atenta per tornar a recuperar la pilota pel Barça.
Superat el quart d'hora de joc, 78% de possessió pel Barça. Ja són xifres habituals, del que acostuma a veure del Barça en els seus partits de Lliga. El que passa que sí que és veritat que, de moment, encara no ha tingut cap ocasió clara de gol.
De moment no, però ho segueix intentant el Barça ara per la banda amb Aixa Camara, que està protegida, pressionada, més ben dit, per Alba Cerrato, i la col·legiada indica que la lateral del Barça perd la pilota, per tant recupera el Sevilla i traurà de banda Raquel.
I l'equip sevillà, una cosa que també està fent molt bé, és tapar molt a Serra Jordi. És a dir, no pot participar en la construcció del joc. En aquest carril jo crec que en algun moment es sortirà fora, buscarà una altra opció per rebre la pilota, però d'un moment el Barça sense generar ocasions clares.
Raquel, des de la banda, just davant del seu entrenador, treu de banda. Recupera, però molt ràpid el Barça, no dona temps gairebé a dir dos noms consecutius de futbolistes del Sevilla, perquè el Barça recupera i ara es Catacoll dins la seva àrea qui controla la pilota amb molta calma. El Barça, que ha de buscar la manera de trencar aquest pany, aquesta fortalesa que té ara mateix muntada el Sevilla en àmbits defensius, però ara mateix no està encertant. Irene Paredes falla la passada i tornarà a ser servei lateral del Sevilla just davant de la banqueta visitant aquí el Johan Cruyff.
Tampoc el trenquen ni el Còmode, Cesc Fàbregas contra l'Atalanta, ja som en temps afegit i continua jugant contra un home menys. De moment Como 0, Atalanta 0, i tampoc és capaç de trencar el pany forrellat. De fet, l'Atalanta juga amb un home menys des del minut 8. Per tant, com el Cesc Fàbregas ha tingut tot el partit per intentar marcar un gol. I tampoc se'n surt ara mateix l'Aston Villa d'Unai Emery a la Premier League contra el Brentford. El partit ja el trobem al minut 86 de joc, 41 de la segona part. Aquí també tota la segona part jugant contra un home menys l'Aston Villa, que continua perdent per 0-1.
Si acaba empatant el Como, perdrà l'oportunitat de situar-se en places Champions, perquè en cas de victòria sumaria 43 punts i per avarà superaria la Roma i es col·locaria momentàniament en places Champions a l'espera del que fes precisament la Roma i la Juve, que encara han de jugar els seus partits en aquesta jornada.
La Roma jugarà demà contra l'Udinese, un partit a 3:15 de vespre.
Sentíem xiulets al Johan, que protestava el públic.
Sí, lleus xiulets perquè hi ha hagut una falta d'Aixa Camara sobre Alba Cerrato. Tothom ha entès aquí al Johan que la defensa del Barça havia recuperat de manera neta la pilota, però Melissa López, la col·legiada, no ho ha vist així. Tot just això després d'una petita internada, no, una petita aproximació d'Eva Pajor, però Raquel se li ha avançat molt bé a la cursa a la polonesa, per tant no pot comptar ni com a ocasió del Barça, que ho intenta, però de moment no troba la manera.
I crec que seria un bon moment també aprofitar quan el Sevilla fa aquest passet endavant, quan està més desajustat defensivament, perquè el Barça pugui donar-li una mica més de velocitat a la pilota, perquè crec que això també fa que el Sevilla segueixi tan còmode amb aquest plantejament de partit. Sabien què els esperava el Johan, sabien que haurien de patir, que s'haurien d'esmerar molt, i jo crec que el pla de partit de resistir, defensar-se, era el que havien preparat amb David Losada.
El que passa també, Mireia, és que partits com aquest n'hem vist moltes vegades aquesta temporada,
sí.
És a dir, que els rivals que venen aquí al Johan són capaços de resistir la primera part, però per físic se'ls acaba fent molt llarg, i és a la segona part quan el Barça desencalla el partit.
Sí, a vegades passen aquestes situacions, no? Hi ha hagut inclús vegades que el rival ha pogut arribar a guanyar, o arribar a guanyar ja no només durant uns minuts, sinó arribar al descans amb avantatge en el marcador.
Mira,
recordo, per exemple,
l'Espanyol
l'any passat, sí, que va arribar amb 0-1 al marcador, però al final després els partits maduren, i el talent del Barça s'acaba imposant, i recordem-ho per qui s'hagi connectat tard a la transmissió, aquesta és la banqueta del Barça. Laia Alexandri, Clàudia Pina, Alexia Putellas, Patrick Guijarro, Vicky López, Ona Batlle i Esmei Brooks, a més de la futbolista del filial Martín Fenger. És a dir, pólvora a la banqueta, sí, sí. El Barça en té de sobres.
Per sacsejar el partit, això mateix. L'Espanyol, per cert, que ara el mencionaves, va jugar ahir a Lezama, va plantar molta cara a l'Atlètic Club, camp difícil, però va acabar perdent 2-1, malgrat avançar-se al marcador. L'Espanyol, com el Badalona, tenen molt de marge respecte al descens, que, com dèiem, sembla bastant sentenciat entre tres equips que jugaran les dues últimes places, entre Granada, Dux Logroño i Alama.
Aquí el Johan segueix protestant al públic perquè entén l'afició del Barça que només hi ha xiulets a un cantó del joc. Ara ha rebut un cop precisament Quique Nazaret intentant una jugada d'atac i l'àrbitre ha assenyalat servei de banda favorable al Barça, però no falta.
Rectifico que dic que del Granada, no, el Llevant, eh? El Llevant és el cue amb 8 punts, l'Alam en té 9, marca descens, Dux Logroño, amb la seva victòria ahir, amb 9 punts, marca la permanència. Perdona, Mireia.
No, deia que, a part d'aquesta falta aquí, que em ve una prèvia a Graham Hansen, que per mi ha sigut claríssima i tampoc l'ha xiulat l'àrbitre d'avui.
De moment, el que sí que hi ha servei lateral pel Barça és Aixa, que intentava buscar Kika, no acaben de connectar bé, la pilota és pel Sevilla, que intenta sortir amb Rosita Márquez. Buscava el Bacerrato, però diem dos noms consecutius de futbolistes del Sevilla i ja recupera el Barça. Ara la té Serra Jordi, que busca obrir la banda precisament per la lateral blaugrana. Aixa, que combina amb Graham. Ara Sidney per Aixa. Es pot plantar al davant de l'atac sevillista. Aixa intercepta bé Eva Llamas. Serà servei lateral tocant el banderó de córner.
Per cert, Mireia, com veus el partit de l'eliminatòria de quarts amb el Real Madrid? Partit únic, eh? Una mica verinós això. Hi ha Valdebebas, dijous que ve. Què et diu el nas? Com veus aquest partit?
Ara en parlem, David, però hi ha un córner favorable al Barça. Ha servit molt ràpidament al conjunt blaugrana i serà Graham Hansen qui va servir aquest córner des de la banda dreta de l'atac. S'acosta Salma Parayuelo. En aquest cas els rols estan invertits. Abans havia centrat Salma i Graham estava fent la cobertura, però ara serà la Noruega amb cama dreta qui intentarà posar la pilota al punt de penal o a dins l'àrea petita per intentar buscar el primer del partit. Minut 23, el Barça campat a 0 contra el Sevilla. Cau una jugadora al Barça, no hi ha res. Paredes, que busca la rematada, se la queda Kika, intenta buscar una centrada de qualsevol manera. Sant Marina, atenció, el gol! Gol de Kika! Gol de Kika, de qualsevol manera. No ha entès exactament com ha aconseguit aquest gol Kika Nazaret, perquè la pilota s'ha enverinat. Kika ha intentat una centrada de qualsevol manera, intentant una tisora, una mitja tisora, d'esquenes a porteria, i la pilota que s'ha enverinat i ha entrat, i és gol. Per cert, moltes protestes de jugadores del Sevilla.
No sé de què es queixen. Demanarà la revisió.
D'una falta
prèvia. Jo crec que Fatu Kanté, no, Fatu Kanté ha posat el cap, si us fixeu, per intentar-la rebutjar, i ha rebut un cop de...
Joc perillós de Kika. De Kika en la rematada,
però no en la
rematada,
l'acció prèvia. Quan Fatu Kanté intenta rebutjar la pilota.
Recordem que els gols...
Per cert, el que fa és, d'esquenes a la porteria, intentar tornar a recol·locar dins l'àrea, a l'àrea petita, però el que fa és dibuixar una paràbola que sorprèn Esther Sullastres i li acaba entrant pel segon pal. Ara veurem la repetició per veure si hi ha aquesta falta que demanava.
De fet, si mirem la celebració de Kika, una Kika que gairebé ni ho celebra, simplement alça els braços molt ràpidament, com dient, vai, aquesta entra, a veure, quina broma de gol que acabo de fer.
A veure,
ho sento dir-ho així, però és que sembla que ho faci així.
Fatu Kanté del que es queixa és que en el primer control Kika Nazaret, com deia la Mireia, aixeca el peu i amb un punt temerari, no? Perquè jo no sé si arriba a tocar el cap o no, diria que no, de Fatu Kanté de la Banyolina, i després, un cop fet el control, és quan fa aquesta rematada estrambòtica que acaba enverinant-se i suposant el primer gol del partit. Ho estan revisant, eh?
Recordem que els gols aquí, tot i ser aquest bar light, es revisen sempre automàticament, no s'ha de demanar revisió, per tant, la quarta àrbitra...
Si és un gol, es revisa i, per tant, no hi ha challenge.
Recordem com és el funcionament. La quarta àrbitra es revisa, si no ho té clar, crida a l'àrbitre principal perquè ella s'ho miri. De moment, l'àrbitre principal està al centre del terreny de joc, per tant, no se l'està cridant per revisar aquesta acció, però és veritat que ja ha passat un minut des del gol de Kika i no s'està tornant a jugar, per tant, la revisió que segueix.
Bé. I crec que des de la banqueta del Sevilla no sé si tenien gaire clara el reglament, perquè han vingut la jugadora ràpid, han tret la targeta verda de revisió, per tant, veurem
clar,
si és
un
gol
és com diu el Marc, si és un gol es revisa ja de manera automàtica i per tant no poden perdre, no cal que, diguem-ne, utilitzin el challenge.
Bé, dit això, es revisi i doni gol o no, l'acció és una de les més estrambòtiques que,
home,
que jo li recordo al Barça, perquè el gol...
És afortunada. No hi ha intenció de Kika Nazaret de fer la rematada.
Es reprèn el partit, per tant, gol del Barça, puja el marcador, Barça 1, Sevilla 0, minut 26 de partit, aquí al Johan Cruyff.
Jo veient la repetició, t'he de dir que Fatu Kanté fa bé de protestar, però no l'arriba a tocar Kika Nazaret en el control. Ella va amb el cap a baix per intentar treure-la, però és més ràpida Kika Nazaret, que toca la pilota lleugerament, es fa amb el control, està d'esquenes a la porteria, pràcticament sense angle, i es treu aquesta rematada, una mena de xilena, que és una centrada que s'enverina i acaba en gol. Potser Esther Sullastres, Mireia, hauria pogut fer alguna cosa més, es confia una mica, eh?
Per mi sí, per mi crec que pensa que pot anar fora la pilota i no acaba de seguir bé la trajectòria fins que acaba entrant. Per tant, jo crec també que la portera de Torroella podria haver fet alguna coseta més en aquesta remata.
Inclús no sé si ho heu vist vosaltres amb les múltiples repeticions, que potser s'ha quedat més pendent de protestar l'acció, inclús quan la pilota estava en joc.
Jo crec que sí.
I ha pensat, bé, xiularan falta, per tant no he de tenir-la gaire en compte.
No ha tingut, diguem-ne, actitud d'anar a buscar la pilota i més potser pensant que xiularia falta l'àrbitre, que no ha estat així. Per tant, s'avança el Barça, Barça 1, gol de Quique Nazaret, Sevilla 0. Per cert, continuem esperant i ja començo a pensar que alguna cosa passa. La roda de premsa d'Álvaro Reloa fa molta estona que ha acabat el partit, fa molta estona que ha acabat també la primera roda de premsa d'Íñigo Pérez, el tècnic del Rayo. Bé, no sé si és que està tenint conversa amb Florentino Pérez o hi ha xerrada al vestidor, però Álvaro Reloa a aquesta hora, després d'aquesta victòria 2-1 del Madrid davant del Rayo, encara no ha comparegut a la sala de premsa del Santiago Bernabéu. A punt de començar també Lliga CB de bàsquet, ens el seguirà l'Oriol Rodríguez, del partit del Lleida. Partit complicat perquè juguen, Oriol, al Roig Arena, a la pista del València.
Sí, una pista molt complicada, a més cada vegada que juga el Lleida contra València.
El travesser al Sevilla! Perdoneu, companys, però el travesser al Sevilla des de gairebé 25 metres ho ha provat Iris Arnaiz i el seu xut s'ha enverinat i ha topat amb el travesser a la futbolista del Sevilla. No hi arribava Catacoll, per tant, si hagués anat dins hagués estat el 1-1, però el travesser que de moment evita l'empat del Sevilla.
Quin xut!
Al minut 28 de partit.
Déu-n'hi-do, era molt lluny, Mireia, però s'ha tret un cacau brutal.
Jo crec que ha dubtat una mica i després ja ha vist que tenia carril per poder colpejar i buscava l'escaire de Catacoll. Bona opció ara pel Sevilla.
Si arriba a entrar és un golaç, perquè Cata no hi arriba.
Sí, haguessin estat dos Kubales, aquest i el de Quique, també.
Bé, el de Quique no sé si dic que és Kubala.
No, crec que Sergi Camps no m'ho acceptarà.
No passa el filtre.
No passa el filtre. Deies, Oriol, València i Lleida, a punt de començar.
Sí, el Lleida sempre que juga contra València acaba perdent el partit, sempre que és a Quiopos Lleida, és una de les pistes més complicades, evidentment, de la Lliga CB. La València és segon, 13 victòries, 4 derrotes. I el Lleida, si avui guanya, és complicat, però si guanya ja tindrà 6 victòries de marge sobre el Sant Pau de Brux.
A punt de començar aquest València-Lleida. De moment, a la mitja hora de joc, 28 de la primera. Barça 1, Sevilla 0, esperant Arbeloa. I recordeu, a primera divisió, Betis 1, València 1. Mitja hora de joc, oi, Oriol?
40 de la primera. Catalunya.